COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dilluns ja 7 de gener, el dia en què cada any una de les notícies destacades era l'inici de rebaixes. Això ja fa anys que s'està diluint, però enguany probablement és el primer en què ho hem vist més clarament. Comencen descafeinades i marcades pels descomptes que s'arrosseguen des de finals de novembre. Un cop més, qui pateix? El petit comerç. Molts penjaven els cartells de descomptes entre els dies 4 i 5 de gener per esgarrapar vendes davant els gegants que anunciaven ja grans descomptes. Tot i que l'inici de rebaixes arriba difuminat, els comerciants esperen bones vendes aquesta setmana gràcies a les baixes temperatures. Veurem com el petit comerç sobreviu no només a aquesta campanya, també a les èpoques de descomptes constants. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Tenim també cita de dilluns amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Gené, la primera cita de l'any. I a partir de la una avui agafarem la Nacional 240 per parlar amb el Ricard Álvarez de patinets elèctrics. No han estat, com s'esperava, el regal estrella dels Reis i sembla que el fre de les vendes ha vingut també per la manca de regulació clara per al seu ús. Avui en parlarem amb el regidor de Mobilitat de Tarragona i el portaveu de l'Associació d'Usuaris de Patinets de Lleida. En la darrera mitja hora de programa, avui sèries amb el Serra, l'hem tingut enganxat a l'entrega dels Globus d'Or aquesta passada matinada i repassarem amb ell el palmarès. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, 93.5 al camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i ja saben, sempre ens poden seguir en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada, com és habitual, a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Allà hi tenim l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Continuarem amb un temps molt estable, cel molt clar a les comarques de Tarragona, amb alguns intervals de núvols baixos al litoral nord. Les temperatures avui seran més baixes. La màxima marcarà 14 graus a Tarragona, a Tortosa 13, a Reus i al Vendrell 12 graus i a Gandesa fins a 8. Pel que fa al vent, al sud de les comarques tarragonines bufa vent de tramuntana o mestral amb intervals forts, ratxes molt fortes en alguns moments i a la resta vent més suau i més variable. Demà dimarts tindrem una jornada assolellada amb poca nuvolositat, temperatures sense canvis, això sí, glaçades també en punts de l'interior, arribarem als 3 de mínimes a Tarragona, 0 graus a Reus, a Tortosa o al Vendrell 2 graus i a Gandesa fins a 1. Pel que fa al vent, cap al sud hi haurà mestral, molt fort, sobretot a la tarda, amb ratxes de 80 km per hora al litoral i prelitoral sud, a la resta vent més suau i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre denuncia que el dipòsit de residus industrials no perillosos de Riba-roja d'Ebre és una nova agressió a la qualitat de vida dels ciutadans del territori i al medi ambient. En un comunicat, els ecologistes retreuen a l'Ajuntament de Riba-roja que hagi acceptat el projecte que consideren una hipoteca de futur a les Terres de l'Ebre a canvi d'uns pocs llocs de treball, els costos d'un butlletí municipal i l'exempció de pagament de la taxa de residus. Comunicat molt dur de l'entitat ecologista que demana que s'aturi immediatament el projecte. Després del Consell d'Alcaldes de la Ribera d'Ebre del passat divendres, l'alcalde de Riba-roja, Antoni Suárez, s'ha compromès a no fer cap pas més en la tramitació del projecte de l'abocador fins que s'hagi celebrat l'anunciada reunió entre Generalitat, promotors i alcaldes de la comarca. En cap cas, però, Suárez ha parlat de replantejar el projecte o descartar-lo.
Jo, el meu compromís ha estat a no prendre decisions precipitades. Però hem de recordar que hi ha una cosa que es diu autonomia municipal. Jo he entès per part de la resta de companys alcaldes que això és un projecte que transcendeix més enllà dels límits municipals. Recollint el parer, un servidor doncs, ha de sentar-se, posar-se a reflexionar i a prendre decisions. No hem de perdre de vista que una tramitació d'una llicència d'obres d'una inversió de 10 milions d'euros no es fa ni en un mes ni en dos.
En aquest Consell d'Alcaldes, la majoria d'ajuntaments de la comarca, a excepció d'Ascó, Flix i Tivissa, han manifestat la seva oposició categòrica al projecte. L'alcaldessa de Vinebre i presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre és Gemma Karim.
Apostem per una diversificació que passa per l'agricultura, que passa per la ramaderia, que passa també pel turisme, que passa per la cultura, que passa pel patrimoni. Sí que no genera tants de llocs de treball, potser com poder ser una indústria, però pensem que l'abocador no diversifica res i que no ens acabarà portant més riquesa.
Un dels alcaldes més actius en l'oposició a aquest projecte és Joan Juncà, de la Torre de l'Espanyol. Valora el compromís de l'alcalde de Riba-roja, però lamenta que no hagi servit per descartar definitivament el projecte. Juncà també s'ha mostrat confiat que la pressió popular pugui contribuir decisivament a tombar l'abocador, com ja va passar amb la implantació de la central tèrmica d'Enron a Móra la Nova.
Hem de canviar el model. En els següents anys seran més o menys, però aniran tancant les centrals, la química ja tanca i esperem que ens deixin ben net al fons del riu. L'abocador de Tivissa se suposa que queden 4-5 anys, doncs comencem a veure la llum al final del túnel perquè tinguem una economia diferent amb la que ens hem basat i cap aquí és on volem anar a la torre. I evidentment la força de la gent, la força popular ha tombat molts projectes que jo també considero que eren nocius. Aquest confio i espero que el podem tombar.
En plana econòmica, la construcció de nous habitatges ha crescut més d'un 80% a les comarques de Tarragona al llarg de 2018. Són dades del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona. En els darrers 12 mesos es van començar a construir més de 700 habitatges nous. Això és un 80% més respecte a 2017. Segons l'informe del COAT, en conjunt i per primera vegada des de 2005, el territori ha experimentat un creixement significatiu de noves promocions. Per comarques, les millors dades són el Tarragonès i el Baix Camp. I, per contra, al Baix Penedès, amb municipis com el Vendrell, Calafell i Cunit, habitualment amb bons resultats, l'activitat continua a la baixa. La ciutat de Tarragona és la que va créixer de manera més especial l'any passat, va multiplicar per 4 la xifra de 2017. Pel que fa al tipus d'edificacions, doncs la tendència habitual dels darrers temps apunta a més construccions en bloc. L'habitatge unifamiliar s'ha estancat. I, per altra banda, la inversió en rehabilitació arriba als 113 milions d'euros i supera ja la d'obra nova. Davant aquestes xifres, el Col·legi assegura que es marca la bona tendència i els números aporten optimisme després d'anys de crisi que ha patit el sector de la construcció. La xifra del matí la llegim al diari Més. Són els 27 pisos ocupats a Espellicer de Reus, 4 més que l'any anterior. Segons explica avui el diari Més, la xifra de pisos ocupats il·legalment no para de créixer i, de fet, l'Associació de Veïns Primer de Maig denuncia que després de tallar diverses connexions il·legals a la xarxa elèctrica al desembre, molts dels pisos ocupats s'hi han tornat a enganxar. La Generalitat gestiona al voltant de 200 pisos a Espellicer, un 35% de tots els que hi ha. A Espellicer denuncien problemes d'incivisme que genera aquesta situació. Temen també els incendis arran de les connexions il·legals a la xarxa elèctrica. I destacat també que els transportistes no descarten una aturada del sector a nivell nacional a partir de la segona quinzena de gener si l'administració no canvia de posició respecte a les bonificacions en els trams que s'obliga els camions a desviar-se per l'autopista. Ara són del 50% i reclamen que siguin del 100% o com a mínim que arribin al 75% del preu. Es mostren decebuts perquè diuen que no hi ha voluntat real de negociar per part de la Generalitat i a nivell nacional. Aquestes bonificacions seran el primer punt de discussió a la primera trobada amb el Ministeri de Fomento. El president de la Federació d'Autotransport de Tarragona, Josep Lluís Aymat, ho explicava així a COPE Tarragona.
I demanar una negociació urgent sobre una sèrie de punts o, si no, obrir un escenari de conflictivitat que podria ser fins i tot la convocatòria d'un paro sectorial, és a dir, recomanar que tots els camions del país paressin a partir de la segona quinzena de gener. I, de fet, un dels punts, de fet, el primer punt del llistat està el tema d'acabar amb aquesta política de que es desvia obligadament el sector del transport cap a autopistes de peatge sense oferir aquesta gratuïtat que entenem indispensable perquè en tot cas l'administració s'ha de fer responsable dels seus fracassos i no encolomar aquests fracassos en un altre sector que a més és obligat a pagar per beneficiar les concessionàries.
I a més coses, el senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha demanat al govern central que defensi els diners públics i abordi amb responsabilitat els pagaments vinculats a la construcció i manteniment del Càstor, així com el futur d'aquest projecte fallit. Compromís demana al govern central diligència en els pagaments, desmantellament i responsabilitats davant el fiasco. La coalició ha demanat informes d'operativitat de les infraestructures i noves accions judicials. En successos, detingut un home de 42 anys per apunyalar la seva exparella de 43 aquest dissabte a Tarragona. Tot plegat va passar davant el bloc Sant Felip, al barri de Sant Pere i Sant Pau, quan ella, la víctima, passejava el seu gos. Està hospitalitzada al Joan 23 de Tarragona, es troba en observació per les ferides d'arma blanca, això sí, de poca gravetat, evoluciona favorablement i està fora de perill. Ell passarà avui a disposició judicial. I una dona de 30 anys ha mort aquest cap de setmana a la C-14 en un accident a l'alçada d'Alcover. El cotxe que conduïa va xocar amb un camió després d'envair el sentit contrari. Es tracta de la segona víctima mortal aquest 2019 a Catalunya després que una dona de 92 anys morís en un accident a la C-58 a Sant Adrià del Besòs. I atenció a aquesta, una veïna de l'aldea s'enfronta a un any de presó per haver llançat dos gossos per la finestra d'un segon pis. Va ser al juny de 2017. Segons el relat de la mateixa dona, els gossos s'havien orinat dins el pis i els va llançar per la finestra després d'una discussió amb la propietària dels animals, que era la parella del seu fill. Els dos animals van patir lesions, un d'ells una greu contusió a la columna vertebral. La dona s'enfronta ara a un any de presó per presumpte maltractament animal i també a possible inhabilitació especial per a l'ofici, professió o comerç que tingui relació amb animals, a més de prohibir-li tenir-ne durant 2 anys. La propietària dels animals li reclama també una indemnització de 152 euros per les despeses de veterinari. Bona notícia d'aquest cap de setmana, doncs la il·lusió i els regals que els Reis Mags han repartit a les comarques de Tarragona. A la ciutat de Tarragona van arribar en vaixell, com és ja tradició. La comitiva reial va estar formada per 17 carrosses, més de 280 patges i unes 200 persones més entre voluntaris i treballadors municipals. Durant la desfilada es van repartir 2.500 quilos de caramel sense gluten, aptes per a persones celíaques. A Reus, el rei Baltasar va ser el gran protagonista de la cavalcada. La carrossa de Baltasar ha format part de la campanya de l'ONG Casa Nostra, Casa Vostra, una acció que s'ha repetit en molts pobles i ciutats de Catalunya en la que el rei negre i els seus patges no portaven maquillatge. Després de repartir molts caramels, unes 6 tones, durant les més de 2 hores de cavalcada pels Reus, els mags han demanat que els infants respectin els pares i a la gent gran i que contribueixin a fer un lloc, un món més just i generós. Per cert, a Reus els Reis van arribar en avioneta, mentre que a Valls ho van fer en tren. A Salou i Cambrils, els 3 Reis també van arribar per via marítima i carregats de regals. En plana cultural, el compositor britànic Howard Blake ha honorat Catalunya amb l'estrena de la peça La meva terra. És un poema de l'actor Jaume Comas, interpretat aquest diumenge a l'església de Santa Maria de Montblanc. Al recital hi va actuar la formació Liverpool String Quartet, la soprano Anna Puche i la flautista Nelia Sanchís. El concert tanca la celebració del 80è aniversari del compositor britànic després d'una minigira de 3 concerts a Catalunya. I a punts d'esports, victòria pel Reus 0-3 a la Rosaleda davant el Màlaga. Bon resultat, tot i la situació complicada per l'equip, però això sí, Mario Ortiz ha patit una estrabada muscular i per ara és baixa. Els rojinegres sumen 20 punts a la classificació. El proper partit serà dissabte contra el Numància. El Nàstic, per la seva banda, ha guanyat 1-0 davant el Córdoba, ha marcat de falta el minut 57 de partit. I això deixa els tarragonins a 4 punts de la permanència. Acabarem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim canvios de herències por las rencillas de Navidad. Al Reus Digital destacat aquesta hora que el Fortuny programa una tercera representació de Mare Mar, de Dagoll Dagom. I al Tarragona Digital destaquen que Podem canvia de parell i buscarà ara una coalició amb Alternativa Altafulla. Al Tarragona 21 destacat avui or, encens i mirra per al Nàstic. I finalment en portada avui al diari Més llegim un Reus heroic goleja el Màlaga 0-3 tot i els greus problemes que pateix. Amb això hem arribat a les 12:35 minuts. Ens aturem un minut i escaig per la publicitat i continuem.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Presentamos el aspirador sin cable más deseado. Ligero, potente, manejable, con batería de litio de gran duración. Fácil de cargar y de guardar. La mejor tecnología sin cable. Llévatelo gratis. Este sábado la cartilla con la razón.
Hola Nieves, veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
És una nova setmana, un nou dilluns d'un nou any i ja la tinc aquí, evidentment, no li dono festa ni un dia, pobreta meva. El dia 24 li vaig donar. Adara, bueno, Giné, bon dia.
Ja tinc el dia 24, ja vaig fer el dia 24 i ja em dono per satisfet l'any.
Sí, la veritat és que ja està, perquè ara no venen festes, jo crec, fins d'aquí molts dies.
Sí, molts dies, molts.
Però bé, què tal, com ha començat 2019?
Molt bé, ha començat molt bé, estem a tope, tinc piles carregades. Aquesta setmana ja també torno a l'exercici, a la universitat, els meus superalumnes, i sí que tenen les hormones així, i tot molt bé. La veritat és que estic contenta. Tenia ganes, ja?
Sí, jo crec que avui és el dia en què oficialment comença 2019.
Sí, totalment, no? Estic d'acord.
Perquè com que ha caigut així, encara tens Reis al mig, era dimecres...
Hi ha gent que treballava el dia 2,
Però... Sí, sí, no, aquí vam estar,
Sí, no? Sí, sí, allà darrere la càmera.
Sí, aquí ja, vam estar.
Micro.
Però, clar, és veritat que encara hi ha gent que aquella setmana passada feia vacances, que com que saps que hi ha Reis al cap de setmana, dius, bueno, ja m'hi poso dilluns amb tot, amb deixar de fumar, quanta gent deixa de fumar
en el
avui.
Gimnàs.
En el gimnàs. No, això, mira, ara ho he dit així com per dir, però això de deixar de fumar, però mira, just abans de festes sortia l'enquesta de salut dient que havia repuntat el
jo
número de...
Jo també vaig al·lucinar amb aquesta data. No em van parlar, però tens raó, Mònica.
El número de fumadors ha repuntat per primera vegada en 20 anys, allò després de la llei antitabac i demés. I
sobretot continua sent més baix,
Sí.
Però que hagi pujat sempre és una mala notícia.
És mala notícia, sobretot perquè ha pujat entre gent jove. Això vol dir una mica que li hem perdut la por o... No? Allò, ara, que en sabem més que mai és quan ho fem pitjor, no?
Exacte.
Doncs atents amb això, Vull dir, jo ja sé que no es pot obligar ningú a deixar de fumar.
Sí.
I que és una decisió personal.
Personal.
Però, amics, amigues, és una de les millors decisions que podeu prendre.
Sí, 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 no? Totalment.
Perquè això ens afecta en absolutament tot, Vull dir, el nostre cos, la nostra salut, per tant...
Ànims, el que ho hagi deixat, que porti aquests 7 dies sense haver fumat, i si vol compartir la seva experiència amb nosaltres, tot i que... No és alimentació, però és salut, no?
Sí. Així que... Mira, se m'està acudint un tema per dir-te, perquè una cosa, jo he vist per gent al meu voltant, jo no he estat mai fumadora, però gent al meu voltant que ha deixat de fumar, clar, una conseqüència directa, habitualment de deixar de fumar, és
l'augment
de pes.
Sí.
Per l'ansietat, per molts motius.
La mitjana és de 8 quilos guanyats.
Doncs mira, podríem parlar aquest mes de gener un
dia,
no? Aquest mes que molta gent deixa de fumar.
Me sembla superbé.
Parlem una mica de què passa, no? Com reacciona el teu cos, perquè aquest increment de pes ja tens deures.
Mira, ja m'ho estic apuntant a la meva llibreta electrònica.
Això et passa per venir.
Però que sempre la tinc oberta, perquè sempre em dones idees,
Això, el directe a mi és que m'inspira, noia. Però bé, avui d'això en parlarem aquest mes de gener, que dependent, si esteu, us heu proposat deixar de fumar, doncs estem amb vosaltres, us acompanyarem en aquest camí. Però avui sí que volíem tornar a donar un toc d'alerta amb aquest 7 de gener. La Dara sempre ens diu, al gener pugen el número de consultes, no? De peticions a la consulta, després de l'excés de Nadal ens entra com aquesta culpa que m'he de posar ràpidament a dieta, i hi ha molta gent que ho fa bé i diu, me'n vaig a un dietista nutricionista, que m'assessori, fem-ho bé, pas a pas. Però hi ha molta gent que no ho fa bé, no ens enganyem.
No.
Ens posem a Google.
Tenim massa l'abast, exacte. Fons de dietes i menús i...
Proliferen aquests dies, igual que les col·leccions que comencen amb l'any, les propostes de dietes detox.
Sí.
Dietes ràpides per tot el que has guanyat al Nadal i més en 15 dies. Alerta. Exacte. Alerta, una vegada més ens volem fixar en això.
I, bueno, s'ha de tenir molt de compte, això. Anem a parlar de com detectar-les?
Vinga.
Anem a parlar de detectar-les. Jo m'estava apuntant el de deixar de fumar.
Això, el de deixar de fumar pel mes de gener, apuntant sí. Ara aquest mes.
I la veritat és que, bueno, ja en vam parlar fa uns quants mesos, me temo d'això, uns quants mesos, o potser el 2017, però anem a recordar-ho. Tots aquells que ens anuncin resultats immediats, perquè un dietista nutricionista, molt estranyament, ho faria, de dir-te, aquesta setmana ja hauràs perdut 5 quilos. No ho fem, perquè sabem que no és ni saludable ni factible. O sigui, això, els miracles no existeixen. Per tant, qualsevol anunci que prometi resultats immediats i espectaculars, sense cap tipus d'esforç, ja sospitem. Primera sospita, ja dir, oh, aquí tela. Si després, a més, venen aliments que són cremagreixos, que destaquen un superaliment sobre els demés. Segona detecció. Ho deixem a banda. Uh-huh. Ja no li fem cas. Què més ens hem de fixar? Si t'asseguren curar alguna malaltia.
Ah, bueno, clar. Sí, això és un altre meló. Sí, sí.
Si fas aquesta dieta, t'aprimaràs i, a més, te n'oblidaràs del dolor que tens als genolls. O milloraràs... o previndràs el càncer. Uh-huh. O faràs no sé què. Compte amb això, perquè no hi ha aliments que curin. Els tractaments sempre te'ls donarà el metge.
Clar.
I són medicaments. És veritat que l'alimentació, com deia... Hi ha un filòsof molt famós, molt antic, que deia que l'aliment havia de ser la medicina. I és veritat, però és una medicina preventiva.
Clar, sí, 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 és un acompanyament també, no?
La medicina preventiva, uh-huh. Exacte.
Aquí hi ha també dues coses a diferenciar. D'una banda hi ha les dietes, allò miracle que et prometen, grans sí. resultats en poc temps, i després hi ha les que van associades a la compra de productes. Que
això exactament.
També són coses
no
diferents.
No deixen de ser planificacions miraculoses per la pèrdua de pes.
Clar.
Però, a més, resulten molt cares, eh?
Jo crec que també les que, evidentment, hem d'estar alerta amb totes a l'hora de detectar-les, com ens deies, però si a sobre hi ha afegit, no?, la venda de productes que t'han d'ajudar a aconseguir aquest resultat miracle, això ja és una doble alerta, no? Ja es comencen a encendre les sirenes.
Exacte.
Perquè tot el que impliqui que hagis de fer a sobre una despesa econòmica, doncs, home, duros a quatre pessetes, ningú que jo sàpigui fins ara, no?
Exacte. Tenim a fer combinacions especials amb els aliments. També és molt típic trobar en plan no pots mesclar la patata amb el pollastre, aquest tipus de proteïna amb aquest tipus de verdura. Quan hi ha aquests raonaments que són pseudocientífics, hi hem de sospitar que aquí hi ha alguna cosa que no és reglada, que no és científica ni que està demostrada i que ja estem... trepitjant aquest terreny fangós.
Uh-huh.
Així que compta amb això també. I, evidentment, quan anuncien principis que són totalment falsos, doncs, per exemple, no sé com dir-te, aquest tipus de greix et farà tenir un melic planíssim.
Sí, tant. I et converteixes en Giselle Bündchen, de cop.
Sí, exacte. Doncs ni... Aquest tipus d'afirmacions que no tampoc tenen cap evidència científica, però que es fan molt, Mònica?
No, a mi ja et dic, ho hem parlat més d'una...
Hi ha alguns anuncis que semblen surrealistes.
Clar, ho hem parlat aquí més d'una vegada. Com pot ser que això hi hagi gent que s'ho cregui? Doncs a veure, és un fet, hi ha gent que ho fa. No?
Sí, sí,
I parlàvem fa setmanes aquí també de les dietes aquestes detox que ara de Nadal... Jo abans de Nadal, ja ho vam parlar fora de micros, abans de Nadal ja em vaig veure... molts anuncis, no? Allò, posa't a punt per Nadal abans de que vingui l'època de vaques grasses, diguéssim, fes aquest detox. Compte, no? Això ens ho has explicat tu moltes vegades aquí.
Sí.
El missatge que li estàs enviant al teu metabolisme.
Això
és perillós. I ara, post-Nadal, estem igual, no? Ara, una setmana detox amb aquests sucs X i com a nova. Vigilem.
Vigilem. A més, sempre recomano anar amb un professional sanitari. Hauria de ser... i ha de ser, bueno, un dietista nutricionista perquè és el titulat, l'especialitzat en alimentació, però, si més no, almenys un professional sanitari. No la tenda del costat, la veïna del quart o la meva cosina, que poden tenir unes circumstàncies metabòliques uns tipus de... una salut, un tipus de patologia, etcètera, etcètera, no? Que amb ell potser li funciona, amb ella o amb ella li funciona, i a nosaltres no, i ens pot fer un efecte, bueno, molt nociu per la salut, i el que sigui, ens estem exposant, no, a un problema.
Clar, com dèiem, són moltes les que apareixen, les dietes miracle aquestes. Hem fet una cerca, ara, abans de començar,
sí,
molt ràpida, no?,
exemple.
Al buscador, i has demanat aquesta de la sopa que m'agrasses, no?
Sí, és una recepta d'una sopa, pel que puc veure per aquí, és una sopa a base de verdures, doncs que, per exemple, ja li posen porro, li posen també ceba, li posen julivert i pebre, però és una sopa, com us diria, una sopa molt senzilla, vull dir, caldo de verdures i amb trossets de verdura a dintre.
Ah, que dius, fins aquí no hi ha cap mal, una sopa de verdures feta a casa, fantàstic,
claro,
diríem.
Si després li poses al teu plat, posa'm una mica més de verdura per arribar a la ració recomanada, amb una proteïna magra, una proteïna vegetal, un llegum, doncs pues molt bé, no? Però es tracta aquest tipus de dieta de menjar tot el dia aquest tipus de sopa. Tot el dia.
Només
per
això,
tant,
eh?
Clar, només això no t'aporta ni proteïnes, ni glucosa, ni carbohidrats, ni, evidentment, una part de fibra a través de la fruita i la verdura, ni vitamines ni minerals.
No, és que estem veient aquí la proposta, ja et dic, fent una cerca ràpida, la majoria de propostes d'entrades que ens surten al buscador és aquesta. La sopa, això, durant una setmana.
Durant una setmana.
Només aquest caldo.
Durant una setmana, si seguim aquest tipus de dieta, si estàs fent que no amb el cap,
que,
en plan increïble.
Estic llegint i estic al·lucinant.
Perdem massa muscular. Evidentment que perdrem pes. Si és que jo no vull mentir als nostres oients, clar que perdem pes. Una persona que fa un dejuni, com és prendre aquesta sopa, que són de, com a molt deu portar 50 calories, com a molt, en el dia, evidentment que s'aprimarà. Però expenses de què? De massa muscular? Perdrà múscul, perquè hi ha una destrucció total del teixit, perquè el teu cos ha de continuar funcionant. El teu cos, el teu cervell, el teu organisme vol mantenir en vida. Per tant, tirarà del que sigui. Que trobo múscul, múscul. Que trobo el que sigui. El problema és que la destrucció muscular implica sobrecàrrega renal, implica productes que sí que s'excreten, però que són productes que ha hagut de produir el nostre fetge i que són tòxics. I que grans acumulats d'aquests productes, doncs, no només està malmetent la nostra salut al seguir aquest tipus de dejuni, sinó que, a més, el metabolisme que estem produint també és nociu per a la nostra salut. Així que ja tenim dos punts molt negatius. A més, fa un efecte rebot brutal, segurament. Perquè, clar, podem, no sé qui és capaç de seguir 7 dies, una setmana, aquest tipus de dieta, entre cometes, no? De dieta de semidejuni, que per mi és un dejuni. Però el quart dia, és molt possible que ja estigui un quart dia i el segon amb cetogènesis, amb aquesta expiració de cetones, que a més l'acumulació en el nostre organisme, com he comentat, és molt dolenta, i que aquesta persona que hagi perdut, posa 3 dies que l'ha fet, 5 quilos, expenses de massa muscular, d'acord, 7 quilos, 5 quilos, el que sigui, evidentment és una persona que està amb moltes ganes de tornar a menjar, el cervell està desitjant repondre la seva glucosa, repondre els teixits que ha perdut, i evidentment serà impossible mantenir un control amb l'alimentació els dies pròxims. Li farà un efecte rebot. El metabolisme diu, com que he estat amb aquest dejuni, ara menjaré el que no he menjat aquests dies i a més una mica més, per si torno a tenir aquesta situació de dejuni, de no ingerir res. Perquè és un mecanisme de supervivència. Menjar tot el que podem per si venen les vaques flaques.
Clar. No, és que és al·lucinant, eh? Jo estava mirant aquí el tercer dia, en aquesta que estic jo llegint, que totes tenen la mateixa base, més o menys, el segon dia, diu, podemos incluir un hidrato de carbono, preferiblemente una patata cocida o al horno. No?
Perquè no et desmaies.
Com un gran regal. Clar, és que per això, que una mica de sentit comú, no? Ja t'hi hem posat aquest exemple, ja només amb el nom, sopa que m'agrasses, dius, no anem bé, eh? Vull dir, evidentment, sopa, caldo de verdures és fantàstic, l'hem de consumir, però com ens dius tu, doncs home,
exacte,
amb una resta de dieta absolutament equilibrada. I evidentment, exacte, tots aquests dies, a part de que tenim una mica d'empatx, no?
Exacte.
El cos ja, el teu cos ja et demana més verd, coses més lleugeres,
clar,
no? Doncs fem-li cas.
L'alimentació saludable que hauríem de portar tots els dies de l'any. I ara perquè potser la gent ja està més conscienciada que hem deixat aquests àpats tan copiosos ja enrere, no? Però la setmana després, entre Cap d'Any i Reixos, que vaig estar, jo continuava el meu menú saludable, normal, els meus llegums, la meva verdura, doncs les mandarines, i bueno, ja està, normal. Sense més, com... no s'ha de fer dieta,
s'ha
de portar sempre una alimentació saludable.
Si els hi arriba als oients alguna dieta d'aquestes fantàstiques ara aquest mes de gener que començaran a proliferar, suposo, a través d'internet i de les xarxes socials, que ens la facin arribar, que és interessant analitzar-ho, això, i a la Dara sempre li donem tema, que li encanta això. Ens la poden fer arribar a través de Twitter, @copetarragona, o també el correu electrònic tarragona@cope.es. Jo els hi passo a la Dara i les comentem. I ara, abans d'acabar, una pregunta importantíssima, Dara. Què faig amb el tortell, que encara tinc la nevera? Perquè això de la sopa que m'agrada no ho faré.
Penso que no ets l'única, perquè ma mare crec que va congelar un trosset de tortell i el va congelar, no el va tirar.
Doncs és bo, tirar no es pot tirar. Doncs mira, igual el congelo. Ara m'has donat, no ho havia plantejat, sí, perquè ocupa molt, però igual ho congelo.
Si tens un bon congelador, una vegada descongelat, tal. Però no n'hauria d'haver sobrat. Això és perquè el vau comprar massa gran. I ja saps que s'ha de comprar i
mira,
menjar la justa.
Mira, t'ho diré, em va sobrar perquè em van dir, para ja. Si no, ja et dic jo que no m'hauria sobrat. Res. Però bé, si molta gent, aquesta setmana encara tenim tortell a la nevera. Quants molts
allà
que s'uneixin a la meva, al meu pesar? Doncs escolta. Molt.
I torrons, però
torrons,
fins
no.
Maig. Fins
torrons,
maig,
jo, ja és que a casa, mira, et dic una cosa, a casa meva pròpia no han hagut de torrons.
Ah, no?
No.
Però hi han hagut tortells.
Tortell, sí, i neules. Però torrons, pròpiament, no és una cosa, però per voluntat pròpia, diem, això reservem per casa dels pares, dels tiets, no? Així a casa, com a mínim, els dies que no...
Nosaltres sí, que tenim torrons. Ma mare, jo no en soc de comprar, però ma mare sí, i a casa tenim torrons pràcticament en sobre per tot l'any.
Clar, sí, ui, ara encara estaràs un mes traient-los els diumenges.
No, sí, i serà el meu aniversari, que és el mes d'abril, i ma mare sempre m'atreu el típic paper arrugat que dintre encara queda una mica de torró de torró d'ou o torró... I com que són plens de sucres, doncs, esclar, ja s'aconserven força,
bé? Sí, no, es conserven fins al Nadal vinent, sí. Això no és problema. Sí. Molt bé, doncs, escolta...
Ai, el que ens queda.
El que ens queda, exacte. Tots aquells que aquest gener, aquest 7 de gener, hagin decidit, doncs, començar una nova vida alimentàriament parlant, que ens escoltin tots els dilluns, que els donarem moltes pautes i moltes idees. I recordo, els que han deixat de fumar, les que heu deixat de fumar...
Parlem el pròxim
en
dia.
En parlarem molt aquest bé. Mes de gener, molt atents. Ada, la Gine, moltíssimes gràcies. Que tinguis bona setmana, bona arrencada d'any.
Igualment.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La millor combinació per un moment de plaer autèntic. El lloc. La companyia. Les ganes d'estar bé. Moments d'autèntic vermut de Reus. Vermut Miró.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A Cope Tarragona volem ser la teva veu.
Unes quantes exposicions recomanades per aquests dies. Comencem a la ciutat de Tarragona, al Caixa Fòrum. Podem visitar l'exposició sobre pintura flamenca i holandesa del Museu de Ginebra, de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de 5 a 8. També a Tarragona podem veure de dilluns a dijous, de 10 a 1 i de 4 a 6, l'exposició Joaquim Cabezas, Viure la fotografia, a la sala d'actes de l'Arxiu Històric. A Reus, a la sala 4 del Museu de Reus, a la plaça de Llibertat, podem visitar aquests dies l'exposició Pere Caselles, arquitecte. Es podrà veure al Museu de Reus fins al 19 de gener. I a Amposta, al Centre d'Art Lopati, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre, de dijous, divendres i dissabte, podem visitar l'exposició de l'artista Carles Guerra, Treballs sense compensació. I per cert, avui és el darrer dia per visitar el pessebre fet de sorra a Vilaseca, al Pinar del Perruquet.
Para fiestas populares y banquetes, el mejor catering lo encontrarás en el restaurante El Álamo. Servicio de bodas, comuniones, bautizos, aniversarios familiares y cumpleaños de los más pequeños de la casa. Llámanos al 977-846240 y disfruta de la cocina del restaurante El Álamo, donde tú quieras. Restaurante El Álamo, 977-846240. Lo mejor de su cocina en tu mesa.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica, què
com
tal?
Com estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Òdena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12 i 20. Molt bon dia.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
En un minut pràcticament arribarem al punt de la una. La nostra cançó del dia és aquesta que escolten, Shallow, amb Lady Gaga i Bradley Cooper. És la cançó guanyadora del Globus d'Or, la millor cançó original aquest any, aquesta cançó Shallow de la pel·lícula Ha nacido una estrella. Posem aquesta perquè avui, en la darrera mitja hora del programa, tindrem aquí el David Serra per repassar el palmarès d'aquests Globus d'Or pel que fa a cinema, però sobretot fixant-nos en les sèries, que jo crec que el Serra ja va vaticinar alguna cosa el passat divendres. Amb música acabem aquesta primera hora, ara les notícies i després la Nacional 240. Avui a debat, els patinets elèctrics. For change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the sun.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ryanair afronta mañana martes la primera de las tres nuevas jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros para exigir a la aerolínea de bajo coste irlandesa que cumpla con la legalidad laboral vigente en España. Se busca un acuerdo de última hora, Joaquín Bizmanos.
La Dirección General de Trabajo ha citado a las dos partes a una nueva reunión de mediación. El encuentro no ha comenzado todavía. Se busca, sí, un acuerdo que evite la ronda de paros que se inicia mañana. Seguirán el jueves y el domingo. De momento, los sindicatos de los tripulantes de cabina siguen criticando los servicios mínimos que ha fijado Fomento. Creen que se pone del lado de Ryanair. Manu Lodeiro es portavoz del SICPLA.
Nosotros hemos decidido, de pleno acuerdo los dos sindicatos, salvar las fiestas. Podíamos haber roto negociaciones mucho antes y convocar la huelga en días calientes de las fiestas. Pero ya que hemos tenido la buena fe de actuar de esta manera, nos parece vergonzoso que Fomento siga bailándole el agua a Ryanair.
Ryanair mantiene que operará con normalidad. De hecho, todavía no ha hecho pública ninguna cancelación.
Oleada de robos en taxis de Mallorca durante las últimas semanas se han incrementado considerablemente. El último robo ha tenido lugar esta misma noche. Yulene Valdés.
Tres personas han agredido esta madrugada a un taxista en Palma con el objetivo de robarle la recaudación. Le agarraron del cuello y le propinaron puñetazos, mientras uno de los agresores decía: "Lo siento, hermano, tengo que hacerlo". El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Palma, Biel Moragues, dice que está cundiendo el pánico.
Que la gente está cogiendo auténtica psicosis. Incluso hemos tenido una compañera que esta mañana ya ha venido con la intención de vender la licencia.
Esta es la quinta agresión en pocos días. La noche de Reyes, dos jóvenes atracaron a un taxista, al igual que el día 22, 28 y 29 de diciembre.
Y te contamos también que más de un centenar de camiones participan hoy en una prueba organizada por el gobierno británico en el sur de Inglaterra. Lo hacen para prevenir la congestión viaria por mayores controles fronterizos en el caso de un Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Corresponsal Iván Alonso.
El gobierno británico continúa preparándose para un Brexit sin acuerdo ante la más que probable posibilidad de que el pacto firmado por Theresa May con Bruselas no consiga ser aprobado en el Parlamento la semana que viene. Hoy el Ejecutivo organiza una prueba para prevenir una posible congestión viaria como parte de un plan que pretende poder gestionar el tráfico y en especial los vehículos de transporte de mercancías en caso de que aumenten los controles en las fronteras por este escenario. En este test han participado más de un centenar de camiones durante toda la mañana que se han concentrado cerca del pueblo de Ramsgate, al sur de Inglaterra. Estos vehículos han formado en convoy hasta el puerto de Dover, la principal conexión con Francia por mar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Corrochano, el Real Madrid presenta a Brahim Díaz.
Refuerzo invernal para el conjunto blanco que antes de que termine la primera vuelta y después de la derrota ayer frente a la Real Sociedad se sitúa a 10 puntos del líder, el Barcelona. Vamos con los detalles de esta presentación, Melchor Ruiz.
Va a ser el primer fichaje de invierno del Real Madrid y va a tener lugar en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu a la 1:30 de la tarde. Brahim Díaz, 19 años, malagueño, procede del Manchester City con el que terminaba contrato esta temporada, ficha por lo que resta de temporada y 6 campañas más, es decir, será jugador del Real Madrid hasta junio del 2025, una operación por la que el Real Madrid pagará en torno a los 15 millones de euros.
Hoy se completa la jornada en primera división a las 9 de la noche con el Celta Athletic de Bilbao. La victoria del conjunto vasco metería en descenso al Villarreal.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas
tardes.
Bueno,
hoy en El Espejo nos habláis de una congregación religiosa con poco más de un siglo de vida que renueva su empeño de llevar la misericordia de Cristo a los más pobres de la tierra con nuevas fundaciones en varios continentes.
Pues sí, hablamos de los Hijos de la Divina Providencia, fundados por San Luis Orione, también conocidos como orionistas, a los que siguen en su a este fundador, le siguen en su testimonio de la caridad y en su pasión misionera. Y estos días comienzan, por ejemplo, una nueva misión en Burkina Faso, que es uno de los países más pobres de la tierra, mientras en Curitiba, Brasil, acaban de abrir un pequeño cotolengo con 25 camas para ancianos que han sido abandonados por sus propias familias en diversos hospitales de la ciudad. En Kharkov, en el conflictivo este de Ucrania, la rama femenina de esta congregación ha abierto un centro social para pobres y personas sin hogar, y en la India mantienen una granja y un centro para discapacitados. Son solo algunos destellos en cada continente de algo que Don Orione repetía con frecuencia, que solo la caridad salvará al mundo. Lo contamos en un ratito.
Te escucharemos, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
A punt d'arribar a la 1:05, obrim la Nacional 240. No sé per què sempre obrim, sempre diem que obrim la Nacional 240, perquè a priori normalment està oberta, però mira, no sé, jo he agafat aquest costum i és difícil, quan agafes un costum de treure-te'l de sobre. En fi, que jo sóc el Ricard Álvarez i et parlo des de Cope Lleida i...
I què tal? I a Cope Tarragona tenim aquí a la Mònica Carrasco. Com està, Ricard?
Molt bé.
Com comences la setmana?
Bé. És una setmana així estranya. Bueno, estranya no, o sigui, serà una setmana normal, però estranya...
Clar, avui els nens no tenen escola,
sí,
encara,
sí.
Els grans ja treballem, no?
Sí.
És un dia d'impàs.
Sí, sí, acabarà sent una setmana normal, però clar, tenint en compte com han estat les darreres dues, doncs sí. Com que és una setmana estranya aquesta.
Sí, 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 però escolta, també hi havia ganes ja una mica de normalitat, eh?
Jo crec que sí, eh? I a més el cos i la salut també t'ho agraeix, eh?
Sí, sí, tornar el cos ho demana.
Jo sóc home de costums, eh? I m'agrada una mica de costums i de rutines. De tant en quant va bé trencar-ho, però...
Sí.
Sóc home de costums, mira.
La veritat és que avui havíem previst parlar d'un tema que jo crec que interessarà molt a l'audiència. Ja ho hem anunciat al principi
sí.
del programa. No sé com s'han portat amb tu els Reis.
Pues amb... Sí, sí.
Alguna sorpresa?
Sí, ja ho he dit abans. Bueno, a veure, a mi sempre es porten molt bé. El que passa és que a partir de certa edat la naturalesa dels regals canvien.
Això és veritat.
I ara passen a ser molt tèxtils, eh? Allò que als nens ja no els agrada, eh? Un mitjó, una jaqueta, un jersei o una camisa, ja no. Als grans sí que ens agrada, però sempre hi ha alguna coseta, també.
Sí, alguna cosa inesperada, un patinet elèctric, per casualitat?
Pues mira, no.
No?
No.
L'havies demanat?
No l'havia demanat.
Ah.
I no l'havia demanat, i no sé per què no l'havia demanat.
Mira, és que, de fet, la setmana passada, quan preparàvem el tema d'avui, allò, és com les enquestes, no? Tot apuntava
sí.
que el patinet elèctric seria un dels regals estrella d'aquest, no? d'aquest Reis de 2019.
Tal com havia anat el Black Friday i tot això, ho apuntava.
I sembla que ha estat un dels regals més sol·licitats, però potser no tant com s'esperava i els, diguéssim, impulsors no? d'aquest tipus de patinets diuen que en part és perquè no està clara la regulació a l'hora de fer-lo servir, no? Que això ha fet frenar una mica les vendes.
Jo crec que sí, eh?
I d'això volem parlar avui precisament, de com regulem aquest ús de patinets elèctrics a les ciutats. A Tarragona, em consta que a Lleida també des d'aquest gener, està la cosa ja en marxa i, no? i clarificada. A Tarragona ja ho van fer abans de festes,
sí,
abans
sí, sí,
de,
sí.
De que ens agafés el nou any a sobre, i avui volem saber com ho han fet a totes dues ciutats.
Doncs d'això, i de present i de futur. Jo crec que no hem de mirar el que ha passat, sinó el que pot arribar a passar, el que pot arribar a portar el patinet elèctric en quant a mobilitat a les ciutats. I si no acabem d'arreglar el món avui, jo crec que ens hi quedarem a prop, eh?
Ui, espero.
Espero que sí,
convidats que saben molt del tema.
Escolta, fem una pausa.
Molt curta avui, eh?
Recarreguem bateries, mai millor dit, eh? És que no, mira, m'ha vingut ara al cap i
molt ben
no
m'he pogut. Molt ben trobat.
I de seguida parlem del tema, vinga.
Porque en tiempos de cambio...
Cada cambio al frente de la Generalidad de Cataluña ha sido un paso...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Es que en Cataluña se está provocando otra rebelión, y además violenta.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué le pasó a usted cuando...?
Pues yo soy una persona que estoy todos los días trabajando en la calle, entonces ya me ha pasado...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Ayer estoy planchando, me llaman por teléfono, me olvido y ¡zas! Quemo las sábanas. Y esta mañana veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento. Juegos de cama, fundas nórdicas, toallas, albornoces, sartenes, cuberterías, artículos de mesa y decoración. ¿Feliz coincidencia? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Doncs a punt d'arribar a la 1:10, Mònica, el tema ja l'hem posat sobre la taula.
Sí.
És curiós, mira, ara he rebut un WhatsApp a Lleida que em deien, i ara ens ho explicarà el nostre convidat a Lleida, és veritat. A Lleida estava previst que entrés en vigor aquesta nova normativa l'1 de gener,
sí,
però finalment no ha estat així, tot i que ho acabarà sent, per un aspecte que ara ens explicarà el nostre convidat.
Vinga, doncs presentem els convidats d'avui, que estan molt al dia amb, sí, amb aquest tema. Qui teniu a Lleida?
Mira, a Lleida tenim el Gerard Valentines, que és el president o el portaveu de l'associació V-MP de Lleida, que entenc que és de vehicles de mobilitat personal. Gerard, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
És
bon
així,
dia,
no? Vehicles de mobilitat personal.
Correcte. Vehicles, englobem tot el que és el vehicle de la mobilitat personal a l'associació.
Doncs a Tarragona ens acompanya avui a través del telèfon el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Josep Acero. Josep, bon dia i gràcies.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Merci
bon dia,
per atendre'ns. En aquest cas, Gerard, evidentment tu ets usuari d'aquest tipus de vehicles. Josep, no sé si tu també tens patinet o t'ho estàs plantejant.
Jo sóc un defensor de la mobilitat a peu.
A peu.
El càrrec i Tarragona és una ciutat que hem de potenciar i estem potenciant moltíssim més la mobilitat a peu, respectant altres maneres de fer mobilitat, com poden ser els patinets, les bicicletes, transport públic, que també el potenciem molt, o el vehicle en determinades zones de la ciutat.
Clar. Suposo que un dels reptes, evidentment, a Lleida i a Tarragona i a totes les ciutats del nostre país és com conjuguem totes aquestes opcions que hi ha ara, no?, perquè tothom tingui el seu espai. A Tarragona tenim ja una norma que abans d'acabar l'any va entrar ja en vigor. Josep, explica'ns una mica com heu regulat vosaltres això.
El que hem fet és aclarir una normativa que ja teníem, vale?, amb dos articles, amb el qual estem dient que les patinets elèctrics els equiparem amb les bicicletes, per exemple, i que han d'anar per la carretera, diguéssim, no? Tenint en compte que ja estem parlant de velocitats de 25 km per hora, com inclús diuen que hi ha alguna marca que farà més potents, però de moment sabem que hi ha 25 per hora. Qui vulgui anar amb un patinet elèctric per la vorera haurà d'anar a la velocitat de peató amb les mans. Hem de tindre en compte que nosaltres el que volem potenciar més és les denominades vies ciclables, ¿vale?, que són unes vies que tindrà preferència bicicleta o patinet elèctric amb carrils de dos direccions, i el que passa que és una cosa que encara està molt verda, però és la que apostarem, perquè a Tarragona tenim el casc urbà que no és tan gran, sabeu que té moltes urbanitzacions, hi ha molts barris, urbanitzacions, i el casc urbà no és tan gran. Tenim diversos carrils bicis a punt d'entrar a la ciutat, i per acabar de connectar-nos amb la ciutat haurem d'apostar per les vies ciclables.
Gerard i Ricard, bé, a Lleida, sí, expliqueu-nos quina és la situació.
Mira, la situació és veritat que jo estava previst que l'1 de gener entrés la nova normativa que des de l'Ajuntament de Lleida de seguida es va... Bueno, va haver una setmana que va haver com una alarma
social
i de seguida es va haver de començar a crear unes normes noves i aprovar les corrents i de pressa. Sí, sí que és veritat que, i aquí és on jo m'he equivocat perquè no m'havia acabat d'informar bé, Gerard, la vostra associació va presentar una al·legació, sí, conjuntament amb d'altres associacions, crec, i això ho ha retrasat un pelet.
Correcte, ara hem presentat, dintre del termini d'al·legacions, que acabaven el dia 30 de desembre, vam presentar, si no m'equivoco, el dia 29 o 28, el divendres anterior, que crec que el 30 que hi ha diumenge.
28.
Sí, el dia dels innocents.
Sí.
Doncs vam presentar les al·legacions i ara s'ho han d'estudiar els tècnics i finalment s'ha d'aprovar en ple definitivament l'últim divendres, en principi serà l'últim divendres de febrer, que és quan
però ple. Aquestes al·legacions venen perquè la proposta de l'Ajuntament on deixava els patinets elèctrics?
Doncs els deixava relegats amb un ús lúdic. La finalitat, nosaltres també aglutinem tot tipus d'usuaris, tot i que nosaltres el 95% dels usuaris som usuaris que utilitzem aquest vehicle d'una manera per desplaçar-nos, per substituir el cotxe, no?, per poder anar a treballar amb el patinet i usar-lo com un medi de transport. Jo aquí, per exemple, ara he escoltat el senyor Josep, el regidor de l'Ajuntament de Tarragona, deia que ell és més partidari de caminar. Doncs sí, caminar d'una manera lúdica, o si tens el desplaçament a la feina més a prop, doncs està molt bé, però claro, jo per exemple, anar de casa meva a la meva feina tardo caminant i ho he fet una hora. No puc permetre'm el luxe de passar-me 4 hores perquè vaig a dinar a casa caminant cada dia. He de buscar un medi més dinàmic per poder-me atansar a la feina.
Clar. Jo crec que al final el gran objectiu, perquè també és veritat que hem arribat a un col·lapse, és buidar una mica les ciutats de vehicles. I amb això hi ha moltes maneres de fer-ho. Potenciar la part de caminar, potenciar evidentment el transport públic, i després d'altres alternatives com és la bicicleta, per això hi ha els carrils bici, i aquest nou convidat que va aparèixer, i jo crec que ha aparegut relativament per sorpresa, com ha estat el patinet elèctric.
Clar, la veritat és que, mira, el Josep Acero, el regidor de mobilitat, m'agradaria que m'expliquessis també la visió des de l'administració, no? En aquest cas, vosaltres, no hi ha una normativa clara a nivell general, a nivell estatal i a nivell, no?, de comunitat autònoma.
Estem esperant el que faci la DGT. Però s'hem avançat una mica el que faci la DGT. També haig de dir que nosaltres va entrar en vigor la normativa perquè hem fet un aclariment, però també hem parlat amb Guàrdia Urbana que de moment no sancioni, que notifiqui, que digui, escolti, miri, vostè ha d'anar per aquí amb aquesta velocitat. No volem ficar una normativa avui i sancionar demà, no és el nostre objectiu.
Clar,
no hem entrat per sancionar.
N'hem d'aprendre tots, no?
Parlant amb el teu company, nosaltres el que sí que estem potenciant molt a Tarragona és peatonalitzar, que estem portant a terme la peatonalització de la part alta de l'illa Corsini i d'altres llocs de la ciutat. Nosaltres creiem molt en les zones peatonals. Este és un punt fort que estem treballant moltíssim ara, perquè sabem que si dels centres de les ciutats, d'aquí 10, d'aquí 15 anys o d'aquí 20, els cotxes no hi podran entrar. I això ja molta gent es comença a mentalitzar. Fins ara no s'ha començat a mentalitzar. I el company de Lleida, clar, si viu a una hora, ja, jo tinc la sort que tardo un quart d'hora de casa meva al pas de l'Ajuntament. Puc anar caminant. Evidentment, si visqués en una hora, igual apostaria més pel transport públic, però no sé si ell ja té el transport públic on te viu i el pot passar.
Clar. En aquest cas, mira, Gerard, vosaltres heu tingut un diàleg fluid amb l'Ajuntament per arribar, diguéssim, a acords?
No, jo ara mateix li volia fer una pregunta al regidor. Si a l'hora de fer la modificació de l'ordenança, que és igual per lo que m'ha dit, lo que han fet vostès és una modificació de l'ordenança.
Correcte, dos igual... articles. No una modificació, no, aclarar-los.
Correcte, bueno, més o menys el que s'ha fet a Lleida, no? Puntualitzar, entrar la normativa que vosaltres ja teníeu, entrar lo que és aquesta nova els patinets que quan es devia fer l'article no existien, no? Llavors, vosaltres us heu ficat en contacte amb els usuaris de patinets per poder arribar a un consens o poder veure punts de vista que ells puguin tindre que vosaltres no sou capaços de veure'ls com és normal?
Fins a dia d'avui només hem rebut correus o parlar amb vosaltres d'empreses que volen implantar un sistema de lloguer de patinets. D'aquestos sí que hem rebut per col·laborar amb nosaltres, que ja estem reunint-nos amb ells perquè creiem que és un sistema molt, molt interessant, com es fa a Barcelona amb les bicicletes o amb altres coses. Però d'usuaris és que tampoc nosaltres hem rebut cap queixa.
No existeix.
Era transversal,
silenci.
Vull dir.
No, un silenci.
No ens ho han demanat, però nosaltres ens hem volgut avançar, no? Perquè hi havia una problemàtica i parlant amb el conseller de Seguretat Ciutadana, doncs, entre tots dos parlàvem i vam decidir doncs, avançar-nos a qualsevol cosa i dir, mira, escolta, ho regulem, que ja ho tenim regulat, però ho matitzem, i treballem ja en un camí. Evidentment, tots els ajuntaments d'Espanya segur que estan esperant a que la DGT en breu farà alguna cosa. Estem tots esperant.
No hi ha tampoc aquí a Tarragona, suposo, una entitat com és la vostra, potser, Gerard, no? D'usuaris.
Bueno, la nostra associació es va crear arrel del problema que va sorgir, el que de repent l'Ajuntament es despertés i en 15 dies volgués fer, o 3 setmanes, volgués fer una modificació de l'ordenança que ens afectava. Nosaltres vam néixer com un grup de Telegram, no? Érem un grup d'usuaris de patinets i, entes, clar, ens vam assessorar i ens van dir, bueno, feu-vos associació perquè sou un bon grup de persones i, doncs, millor que tindreu més força com a associació. I la nostra associació va créixer pel problema, no?
Fins a la... Gerard, jo que no fa tant que estic en política, el govern fa 2-3 anys que estic, però si una cosa m'ha ensenyat d'estar en política és que quan tu fas alguna cosa és quan surt la gent i et diu, fins que no fas res, no?
Sí.
Tothom està com
bueno, Josep...
a Tarragona igual, després d'aquesta no hem rebut encara cap, però segurament que després d'això vindrà, es muntarà alguna associació, ens demanaran millorar. Evidentment, quan ens demanin reunir-nos i si podem col·laborar, estem a la disposició de tothom, com no podia ser d'una altra manera. Però el que està clar és que sí que ens deia la gent que el Tarragona sabeu que té una rambla magnífica, hi ha molts jocs peatonals, que clar, veure un patinet a 25 km per hora per Purer, per zones peatonals, era perillós, i això, per això se m'ha avançat, no?
Sí, doncs, a veure, nosaltres ens vam reunir amb l'alcalde, bueno, primer et volia dir que nosaltres sí que ens vam crear com a associació arrel del problema, però sí que algun grup municipal...
No vaig mal encaminat.
No, sí, algun grup municipal sí que es va ficar en contacte amb nosaltres prèviament com a grup, com a grup d'usuaris per
abans,
conèixer
abans
la nostra...
Abans de ser associació.
Correcte, abans de ser associació. Sí que després vam néixer com a associació, però ja es van ficar en contacte, cosa que l'Ajuntament també ho podia haver fet. I nosaltres és una cosa doncs, que la veritat, dius, bueno, som els afectats, som els que podem aportar més i no se'ns va consultar. Però bueno.
Penseu des de la part municipal, no? Jo crec que des de la part municipal el que tocava era, i escolta'm, fiquem unes velocitats que vagin per algun lloc. El que no podia ser era el que estava passant fins ara, que ningú sabia si podia anar per la vorera, si podia anar per la carretera, la velocitat. Almenys ara nosaltres avancem dient, mira, escolta, velocitat de peató per la vorera, i si has d'anar per la carretera, doncs ja pots anar a la velocitat fins a 25. Tot això, torno a dir, esperant el que la direcció general...
Clar, és que el problema aquest...
L'administració sabia, les administracions municipals s'havien d'avançar per parar el cop, perquè crec que hi ha dos o tres morts a Espanya per temes de patinatge elèctric.
Sí.
A la ciutat d'una hi ha hagut més i ojalà no hi hagués hagut cap, però s'havíem d'avançar, evidentment. Almenys és la postura que nosaltres vam reflexionar.
Clar, el problema d'això és que la Direcció General de Trànsit sí que va dir que al final ho acabaria estudiant i normalitzant ells, i clar, jo crec que aquí és on radica aquest impàs que tenim, és a dir, tothom està pendent de la DGT, a veure què diu, a veure què fan, de la DGT surten idees com que s'haurà de portar assegurança, com que... Però, repeteixo, això són rumors,
no hi ha res clar, de moment,
s'haurà de portar una identificació, però no hi ha res clar, no?
I clar, llavors, ens podem trobar
ho dic per això, perquè llavors passem d'un patinet amb un valor a la botiga de poc més de 300 euros com a eina de transport d'una persona dins d'una ciutat, a haver de... és una altra història, és a dir, si un patinet s'ha de declarar, ha de tenir la seva identificació, de pagar assegurança, etc etc. Jo crec que és com si canviéssim de joc, ja. Les coses canvien.
I jo he llegit que hi ha una marca coneguda de cotxes espanyola, per no fer propaganda, però ja us imagineu quina és, que deia que faria una 50 per hora, clar, això tarda en un segur, ho hauria d'haver arreglat.
No, això per suposat.
Sí, però també els vehicles agafen 200 per hora. Doncs jo tinc un cotxe que no ho sé, però que hi fiqui les característiques tècniques, que agafa el 190 i pico per hora.
No, o sigui, una cosa és la velocitat màxima teòrica i l'altra...
La velocitat, els davant de 50, doncs podran a 25. Clar.
Clar, no? Potser el problema és problema per administració i per usuaris, no, sí. Gerard? O sigui, el fet de que no tinguem a la vista de que els patinets són el mode de transport de molta gent cada dia de més, que no hi hagi una norma clara ja a dia d'avui.
Aquí m'agradaria...
Nosaltres tenim diversos carrers a Tarragona i estem fent més, i evidentment els elèctrics poden anar amb els carrers bicis, també. Jo crec que en el futur, quan tinguem més xarxes de carrers bicis, tot i tenint en compte que a Tarragona tenim una geografia una mica peculiar, també perquè una ciutat que avançava, però el patinatge elèctric, jo crec que també és que el bici és un lloc perfecte per fer-lo servir.
Clar.
És que aquí m'agradaria aclarar que els usuaris dels patinets, la majoria, no puc parlar de la totalitat, però la majoria, no volem anar per la vorera, no volem anar per les rambles. Nosaltres volem tindre el nostre espai, que en tot cas aquest espai és l'espai compartit amb les bicicletes. Nosaltres el que volem és tindre un espai per poder circular d'una manera dinàmica sense tindre que estar pendent dels vianants, que un vianant et canvia de trajectòria com és normal, eh? Doncs vas a comprar, et pares en una botiga, gires i gires 90 graus i comences a caminar 90 graus cap a dintre la botiga. Doncs el que nosaltres no volem, no ens sentim còmodes anant per la cera ni hi volem anar. Nosaltres volem, aquí ja hi ha el gran problema, la gent ens pregunta, us sembla bé la normativa que han fet, el canvi... Sí, ens sembla molt bé. La normativa que està fet, que és un copia i pega de Barcelona, ens sembla molt bé. El problema que tenim és que Lleida no està preparada per assumir aquesta normativa. No tenim carrils bicis, tenim xarxes de carrils bicis que són inconexes, ens deixen anar per la zona de carril 30, zona 30, i no en tenim, sol als carrers on hi ha una escola. Doncs, antes el problema és que l'Ajuntament, fico el dia al regidor doncs, perquè potser parle de la vorera, i el problema que tenim és que...
Nosaltres... Però a Lleida ha quedat prohibit anar per les voreres.
Sí, i nosaltres ja estem d'acord. Nosaltres no volem anar per la vorera, no volem ser un obstacle pel vianant.
De totes maneres, perdó que faci això, Mònica, fixa't.
Digues.
Que estem tocant dos ciutats relativament a prop, com és Tarragona,
sí,
i Lleida, en ple segle XXI, i que a hores d'ara tampoc coincideixen amb la normativa. És a dir, ara això, imagina't que truquem a un altre municipi, i a un altre, I jo crec que, per tornar a l'inici, aquesta davallada de vendes o aquestes no vendes que hi havia previstes pels usuaris, és que és veritat, a cada municipi te n'adones que hi ha una naturalesa, hi ha una orografia també diferent, una realitat diferent de carrils bici o no, i aquesta incertesa. Jo crec que una persona, abans de dir em compro el patinet, si després resulta que no l'he de fer anar o no l'he de poder fer anar, doncs no el compro.
Esperem a que s'aclareix una mica, clar, no, la situació.
Clar, això ha fet baixar, de fet aquí a Lleida van treure mitjans escrits de comunicació notícies que doncs que s'havien reduït a més de la meitat la venda de patinets.
Clar.
No tinc constància de que s'hagi reduït la venda, això no t'ha arribat. Bé,
Josep, escolta, jo et volia fer una pregunta, ens queden 4 minuts només, però ja per parlar de cara al futur, perquè jo entenc que ara estem en un moment d'impàs i és difícil per tots, sí, per usuaris i pels ajuntaments, perquè evidentment s'ha de regular i s'ha de fer d'una manera o altra. Si poguéssim avançar ara 1, 2, 3 anys en el futur, com t'agradaria que funcionés aquesta regulació? És a dir, com t'agradaria que poguessin coexistir patinets, bicicletes, vianants i vehicles a la ciutat?
Home, jo crec que anem cap a un moment. Jo ja era la conec una mica perquè vaig viure durant un any, bueno, vaig viure en un quartel que deia Templarios.
Sí, imagina't, quina casualitat.
A prop de casa meva.
Sí, vaig de servei militar a Lleida.
Veus?
Una ciutat que tinc molt carinyo, el carrer Major i a la Paeria. Però bueno, anem cap a una ciutat on els centres logístics de la ciutat històrics, o bueno, històrics no tant, però centres que no podran tindre tant accés als cotxes per temes de CO2 i de contaminació. De fet, a Tarragona hem apostat molt per els aparcaments usuaris, que són aparcaments per un euro al dia a l'entrada de la ciutat, perquè la gent deixi el cotxe i pot agafar el patinet o el transport públic. I sí que dintre d'aquestes vies urbanes, limitació de cotxes a determinades hores, vehicles d'emergència, i si un carril dintre d'aquestes trames per bicicletes i patinets elèctrics, que tinguin un carril privat, ben senyalitzat, no cal ser una obra molt gran, perquè el pins i el fica d'uns separadors, i anem cap a aquest futur. És que clar que fa 10 anys tu deies que els cotxes al centre de la ciutat de Cruzet igual no podien entrar, i la gent entendria per bo.
Això està clar.
De fet, jo vaig donar una entrevista d'un tema d'aquest, i al Facebook vaig prendre 4 o 5 privats de nosaltres que s'acabaven de comprar un dia el que hagi fet en la parida, que escolta, que hi ha el que passarà en global, no que passarà a Tarragona.
Clar.
Va. El futur va cap aquí. Nosaltres ara a Tarragona hem ficat uns carregadors elèctrics perquè tocava, no? I queda molt maco dir-ho. Però és que, clar, els hem ficat i estan tot el dia els cotxes elèctrics carregant. Ningú sabia que hi havia tants cotxes elèctrics a la ciutat o els tenia detectat. O hi ha una plataforma, com diu el company, de gent que va de Lleida a Barcelona i para a Tarragona a carregar. Hi ha uns fòrums d'internet que potser l'administració a vegades no els té detectats, però són molt grans. Això vull dir que el futur va cap aquí, cap a cotxes elèctrics, cap a patinets elèctrics, això dintre de les trames urbanes, en ciutats com Lleida i Tarragona, que tenen un centre històric, que tenen al redor d'uns carrers molt principals, doncs va cap aquí. Jo faig aquesta foto i crec que va cap aquí.
Gerard, coincideixes amb el Josep en aquest cas?
Sí. Tu signaries això d'aquí 3 anys?
Sí, de fet...
No, d'aquí 3 anys no.
D'aquí 3 anys. D'aquí uns anys. Sí. És un dia, aquest símil que dèiem, en el futur.
Sí. De fet, ara també deia allò dels vehicles elèctrics. Jo també sóc usuari de vehicle elèctric i li apunto que hi ha molt usuari, també hi ha molt usuari de vehicle elèctric que el fa servir com a estacionament. També s'hauria de tindre una mica pendent, que és una queixa que tenim els usuaris de vehicle elèctric, que hi ha gent que el connecte i el deixa allí tot el matí.
I vens a Tarragona, podràs carregar el teu cotxe quan vinguis.
Doncs sobretot a Cambrils hi he anat més d'una vegada.
A Tarragona també hi ha bons restaurants.
I una coseta, regidor, jo el voldria felicitar perquè dir-li que bueno, vostès han limitat aquí a Tarragona l'ús del patí elèctric, del vehicle de mobilitat personal, però no els hi han tancat les portes a la gent que es desplaça per anar a treballar, perquè els deixen circular per la calçada. Correcte, nosaltres és la problemàtica que tenim, no? I entes, això penso que bueno, ho trobo molt bé per, com a usuari, de que hagin fet aquesta normativa i ho celebro i espero que l'Ajuntament de Lleida en prengui nota, perquè el principal temor que tenen és que puguin haver accidents tot i que a moltes ciutats s'està fent, ciutats com Madrid, i no hi estan havent tants accidents.
Mm-hmm. Escolta, haurem de posar en contacte Ajuntament de Tarragona, sí, i Ajuntament de Lleida, no?
Sí, Josep,
fes una trucada.
Sí, sí, sí.
Clar, però, no, però és veritat que jo crec que el que s'aprèn en un lloc es pot exportar en un altre.
Sí, correcte.
Jo conec algun regidor de Lleida, però clar, també ho preferiria per l'oposició, Lleida.
En fi, doncs arribem a dos quarts.
Això mateix, Josep Acero, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, mil gràcies per haver-nos atès.
Gràcies, Josep.
I encantat de parlar amb vosaltres, perquè som fidel escoltes bullent de la COPE, de l'Herrera, de l'Expósito.
Així m'agrada, Josep, molt bé. Mini punto.
Vale. Gràcies, Josep. A Lleida hem estat amb el president de l'associació V-MP Lleida, Gerard Valentines. Gràcies, Gerard.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Gerard.
Arribem a dos quarts, Mònica.
Una abraçada, Ricard.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
No és habitual que jo un dilluns a aquesta hora digui David Serra, bon dia, però ara els explico per què. David, què tal?
Molt bé, molt bé. Aquí estic amb un cafetó preparat per la vostra trucada.
Exactament. Explico el per què. A veure, que la gent no es pensi que jo m'he fet aquí una embolica amb el calendari amb això de 2019. Què passa? Doncs miri, justament aquesta setmana, dijous, no tindrem programa, ja els ho dic ara. No, la Mònica no vindrà dijous i, per tant, el David Serra tampoc. I, clar, aquesta matinada hem tingut els Globus d'Or i he dit, home, com ha de passar a una ocasió com aquesta en què han premiat a diverses sèries de les que aquí havíem parlat i no comentar-ho. No podia ser, no, David?
No podia ser. A més, era necessari. Era
absolutament. Necessari. Sí, absolutament. De fet, jo t'he rebut amb una sintonia. Escoltin, tornin a escoltar. Aquesta cançó forma part de la banda sonora d'una de les sèries més premiades en aquests Globus d'Or, que ha estat El Mètode Kominsky.
Una meravella que tu me vas descobrir i això m'ha il·luminat molt.
Però és que... No, és que jo vull parlar de tot, però especial menció a aquesta sèrie perquè no cal anar gaire lluny. La setmana passada, Serra, el dia 3, tu i jo vam parlar aquí en aquest mateix programa i deies això del Mètode Kominsky. Escolta.
Quina meravella Michael Douglas, quina meravella Alan Arkin. Jo penso que, de fet, la història d'aquest professor d'interpretació i el seu amic, que a més és l'agent, amb unes reflexions que són per tornar a veure una altra vegada, perquè et prepara per lo que té que venir. Escolta, una delícia. O sigui, és d'aquelles sèries que dius, bueno, és que tenia que existir.
Una delícia havia d'existir. Això deies tu fa menys d'una setmana.
És veritat, la veritat és que és el que més m'ha alegrat, perquè realment l'apartat sèries és on realment jo he sintonitzat molt bé amb el que és la dinàmica dels Globus d'Or. El tema de les pel·lícules és una altra història, no m'interessa tant.
Ara en parlarem també, però comencem per les sèries. Sí.
De veritat, és un premi absolutament merescut. A més, donar-li el premi al millor actor còmic al Douglas, pues, jo penso que és de justícia.
Exacte, perquè El Mètode Kominsky s'ha endut millor comèdia, no? Millor sèrie de comèdia i millor actor de comèdia, Michael Douglas, El mètode Kominsky. Jo també, no sé si estava nominat el seu partener a la sèrie, Alan Arkin, no? Amb això m'ha fallat una mica,
Però bueno, és que ja t'ho dic, els Robert Thor són una mica especials,
Sí?
I jo normalment estic molt barallat amb la dinàmica. Ja t'ho dic que de fet no els vaig seguir, primer perquè estava treballant de nit, per això tinc el cafè davant, i segon perquè moltes vegades dic, mira, no m'he sentit sintonitzat amb la dinàmica des dels premis. Aquesta vegada sí,
Bueno,
aquesta vegada m'ha fet molta il·lusió, a més, mira, quan m'has trucat dic que és que
tocava parlar-ne. Alan Arkin, he de dir, en favor dels premis, que estava nominat com a secundari, però és veritat que Michael Douglas és el protagonista principal, però és una sèrie, no?, en què estan tan al 50% que és difícil, la línia és molt fina,
Finíssima. Bueno, que jo penso que podria haver estat un exacto i hauria estat perfecte.
Jo també ho penso. Però bé, és un premis justos, en qualsevol cas, el de com a sèrie i com a actor, Michael Douglas.
Correctíssim.
Uh-huh. Hem parlat de comèdia, anem al drama. Qui ha guanyat, a veure, de drama?
The Americans.
The Americans. Aquí hi ha telita, a parlar?
Sí. La veritat és que és una sèrie magnífica, és una sèrie que porta ja molts anys treballant-se a l'audiència. I és una sèrie que, evidentment, dedicarem algun dia un programa sense parlar-ne.
Sí.
Perquè té tot uns intríngulis, a més una sèrie que està perfectament feta, amb un bon guió, i els seus protagonistes absolutament carismàtics, que curiosament m'he assabentat avui mateix que són parella de la vida real.
Ah, no ho sabia, això, tampoc.
Sí, jo és que m'he assabentat aquest matí. Bueno, el primer que he vist quan he obert el Twitter, la parella de la vida real, i comentava així, i no fotis. Ara entès moltes coses.
Clar, és un cas curiós, tens raó, és veritat. En parlarem un dia només de la sèrie, però sí que apuntem una mica. És un cas curiós per què? Per la gent que no conegui The Americans. Perquè s'han dut el premi a millor sèrie de drama la temporada en què s'acaba. En van 6, s'acaba en guany i li donen ara.
Era una injustícia que jo penso que ara es repara d'aquella manera, perquè per mi era una de les sèries sempre a comptar amb els Globus d'Or. Però sempre l'han ningunejat. O sigui, és una sèrie que ha tingut el problema aquest que no l'han valorat prou fins que s'ha acabat. Bueno, benvingut sigui. Uh-huh. Ha arribat justament al final de la temporada.
Clar.
La sisena temporada.
No, en aquest cas, no han premiat els actors, però bé, sí a la sèrie, no?, en conjunt.
Sí. Aquí han deixat els actors de banda i aquí l'actor que ha guanyat, l'actor al millor drama,
sí. Me
sembla que ha estat el Richard Madden.
Ho tinc aquí, sí, per The Bodyguard, que me la vas recomanar tu, si no recordo malament. L'he vist, he fet els deures.
Bueno, pues mira, és que és una sèrie que és molt entretinguda i a mi m'ha sorprès, o sigui, que el Richard Madden, bueno, m'ha nascut també en aquest sentit, però potser aquí hagués hagut un debat,
En quant al premi a millor actor,
Sí, el millor actor. I qui és la que ha guanyat el premi a la millor actriu per drama?
Millor actriu drama, Sandra Oh per Killing Eve. Sandra Oh, la gent potser ara no la identificarà. Penseu en Anatomia de Grey, no?
Sí, correcte.
La coprotagonista en aquest cas, no? L'actriu asiàtica.
Aquí la gran perdedora és la Julia Roberts.
Sí.
Que jo la tenia com a candidata ferma per Homecoming, que és una sèrie que també està molt bé. Però bueno, a veure, és el que dèiem, és molt particular, molt subjectiu, és indústria premiant indústria i a vegades des d'uns punts de vista una mica irregulars.
Uh-huh.
Però bueno, jo hauria preferit, hauria estimat més la Julia Roberts, però no ha estat.
No està malament.
No està
Parlarem
malament.
D'aquesta sèrie de Julia Roberts, que també m'has d'explicar un altre dia coses. Hem dit millor actor de comèdia abans Michael Douglas, millor actriu no tinc el gust, es diu Rachel Brosnahan i és per The Marvelous Mrs. Maisel, no sé si has vist la sèrie.
Sí, una delícia.
Sí?
Una delícia des del punt de vista de que és una sèrie que ens parla d'una, bueno, un drama realista en el qual la protagonista és una dona que es dedica a l'stand comedy i que, bueno, és una comediant des d'un punt de vista d'època. És una sèrie molt ben treballada des dels diàlegs, la protagonista és magnífica, aquí no tinc res a dir, realment per mi és un premi també merescut, i una sèrie de les que podem qualificar de sorpresa. Jo aquesta la tinc guardada com a sorpresa d'aquest any 19.
Sí? 2019. Va, doncs en parlarem. Seguim amb el palmarès, ho dic perquè ens doni temps a comentar una mica, ja sé que vaig una mica toc de pito, però no em vull quedar sense temps. Millor minissèrie, a veure, Serra, American Crime Story, l'assassinat de Gianni Versace.
Bueno, una sèrie limitada, American Crime Story, funciona com un rellotge, probablement és la més interessant. Totes estan molt ben fetes, el Brand Simpson, el productor executiu de la sèrie, és un fora de sèrie, mai millor dit, perquè treballa molt bé els seus productes, i la veritat és que, bueno, cada peça que conformen l'American Crime Story mereix una revisió atenta. En aquest cas, el món de l'assassinat de Gianni Versace és una delicatessen de construcció dramàtica. Molt interessant.
La veritat és que està, és un producte interessant, eh? Jo també havia vist l'anterior, la de O.J. Simpson.
Sí, senyor.
I jo crec que un dels valors d'aquestes minissèries, no, d'American Crime Story, és com estan buscats també, no, els actors, el realisme, no, amb el que intenten, tot i que hi ha una part de ficció sempre, no, dintre de la història real, però sí que els actors, en aquest cas, en el cas de Gianni Versace, estava nominada, de fet, Penélope Cruz pel paper de Donatella Versace, que és impressionant.
Ella està increïble.
El treball que fa.
Se té que veure en versió original, això està clar. Sí. Són sèries molt ben cuidades des del punt de vista actoral. La manera de treballar-les és com un docudrama gairebé britànic pel nivell d'atenció als petits detalls. I són, evidentment, productes dramàtics molt ben construïts, més enllà del realisme. O sigui, la manera com s'ho treballen, perquè la part ficcional, que hi és, o sigui, més enllà dels diàlegs, la construcció, tot encaixa de tal manera que dona molta verosimilitud a aquestes històries fosques, que són producte gairebé del caso.
Sí, és veritat.
Però a lo grande, perquè als Estats Units tot se fa a lo grande.
És veritat. En aquest cas sí que han premiat l'actor protagonista, el que fa el paper de l'assassí de Gianni Versace, no? Que també té un paper fosc i complicadet, el que feia Darren Criss aquí.
Aquí no hi ha cap però. Per mi és dels factors més justificats en aquest cas, perquè veritablement transmet aquesta sensació ambigua i aquesta busco, aquesta negritud del personatge, està molt bé. Molt bé.
I en el cas de les actrius, ha guanyat Patricia Arquette. No tinc el plaer d'haver vist la sèrie, la minissèrie per la que estava, la TV Movie, per la que estava nominada.
La Fuga, no? A Danemort?
Fuga a Danemort, sí.
A veure, Patricia Arquette, sí, la veritat és que és un telefilm molt ben construït, tampoc és per tirar coets, però probablement Patricia Arquette és un actriu superba. En aquest cas, jo penso que la veterania és un grau. I aquest és el punt que... Jo penso que probablement és un cas paradigmàtic perquè és un actriu que ha guanyat amb el temps.
Sí, és veritat.
Jo agraeixo aquesta maduració que ha fet, perquè més enllà del fenomen de quan va començar com a actriu, ara ha sentat molt bé les bases dramàtiques i ara està actuant de veritat.
Llavors, m'interessa ara, Serra, la teva opinió, això que em deies al principi, no? En quant a sèries, estàs força d'acord amb el palmarès, no?
Sí.
Difereixes una mica pel que fa als premiats en cinema.
Bueno, més que diferir, et diré que constato que tot està molt fluix aquest any.
Vale.
O sigui, el diagnòstic més que... És aquell de dir, bueno, no m'ha sorprès res, eh? O sigui, diguem-ne que... Probablement, t'he de dir que jo espero i desitjo que tampoc que als Oscars la cosa anirà diferent. Em dóna a mi la sensació.
Sí, tu creus? Perquè normalment és veritat que ho diuen, això, no? Que els globus d'or són una mica els que marquen la quiniela dels Oscars.
Sí, però a vegades aquesta és una frase feta que jo he utilitzat, ho confesso, aquí i en altres programes de ràdio i en la vida real, en la cafeteria, i en el momento plan cuñado, les coses com són, però els Oscars darrerament estan donant sorpreses, la qual m'ha retornat una mica la confiança amb la indústria, perquè moltes vegades és el que dèiem, globus d'or, el calco de lo que veuràs, i ara no te pots fiar. Els cinèfils hem anat aprenent que els Oscars sempre tenen un as guardat a la màniga. Quin és el problema que jo veig? Bàsicament, que aquest és un any fluixet, és un any de pel·lícules molt efectistes.
Sí.
A veure, una pel·lícula que hem parlat aquí, el Bohemian Rhapsody.
Sí, bueno, ha guanyat, s'ha endut el Globus d'Or a millor drama, no?
Exactament. Quina era l'altra opció? Que també la vam parlar, Ha nacido una estrella. Això era el millor? Clar, aquesta és la pregunta que jo em faig. O sigui, tot i que jo, a veure, ho he confessat, jo he disfrutat molt la Bohemian Rhapsody.
Sí.
Però també sóc conscient que és una pel·lícula, igual que ha nascut una estrella, doncs amb moltíssimes mancances.
Clar, sí.
Que passa que és el que diem, anem al cine moltes vegades perquè fem una sessió de crispetes, ens oblidem de la realitat, disfrutem de l'espectacle. Bohemian Rhapsody és un producte que ha sorprès, inclús jo penso que la Fox, bueno, és la primera sorpresa pel èxit d'una pel·lícula que abans, un mes abans de la seva estrena es donava per morta.
És veritat, sí, sí, els mateixos creadors del projecte no esperaven l'èxit que ha tingut.
Escolta, Mònica, per l'audiència, 750 milions
ja
a nivell global, de guanys, uh-huh. I Globo d'Or, la millor pel·lícula. Això és una reflexió de la gent que es dedica al món del cinema importantíssima.
Sí.
Importantíssima.
Bueno, Globus d'Or a la millor pel·lícula i al millor actor per Rami Malek, en aquest cas.
Exacte, exacte. O sigui, clar, són elements que em fan reflexionar molt perquè des d'un punt de vista estrictament cinèfil, doncs estem amb uns productes bueno, de no gaire alçada. O sigui, no crec que siguin pel·lícules que passaran la història per grans guions i tal. Sí, com un producte efectista,
sí,
molt resolutiu, que ho valoro perquè jo he xalat. O sigui, jo he sigut perquè quan se va acabar la pel·lícula vaig aplaudir perquè ho vaig disfrutar. Però també sóc conscient de les seves limitacions. Què m'ha agradat molt, moltíssim, d'aquests Globus d'Or? Doncs pues, directament el reconocimiento a Jeff Bridges.
Sí.
Claríssim. Bueno, lo de Michael Douglas ja ho hem comentat, que és meravellós. Lo de la Glenn Close.
Glenn Close ha guanyat el Globus d'Or a millor actriu per una pel·lícula que es diu The Wife. Glenn Close, avui ho he vist i em feia creu, 71 anys, Glenn Close.
Sí, 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 una edat, eh? Però bueno, és la veterania.
I tant, i tant.
Estem parlant d'actors que ja tenen una edat i que per mi representen els actors de mai més. O sigui, me costa trobar-ne referències actuals. Uh-huh. I a mi això no vull semblar un abuelo cebolleta, eh? O sigui, però me costa, perquè realment donen sentit a lo que és l'essència del Hollywood clàssic. Són actors que porten, que han elevat molts desgraons al món actoral. Bueno, una cosa que m'ha encantat, el premi a Spider-Man Into Spider-Verse.
Mira, és que és la següent pregunta que t'anava a fer, dic, perquè aquesta segur que ha estat encantat de la vida, Elsa, la pel·lícula d'animació.
Magnífica, magnífica. Una delícia que si haguéssim tingut programa de cinema l'hagués mencionat aquí, però a fins la nàusea. Quan diuen que és la millor pel·lícula de Spider-Man, jo penso que estan en lo cert. O sigui, penso que és una pel·lícula que fa un abans i un després amb lo que és la factoria Marvel, que és l'aproximació més notable i més generosa a l'univers de Spider-Man, amb un guió fantàstic, frenètic, i que a més, bueno, lo que és la interacció entre lo que és l'univers del còmic i l'univers de la gran pantalla gran és magnífica. Cap pero amb aquesta pel·lícula. O sigui, per mi ha estat un element il·lusionant que espero que es repeteixi als Oscars.
Bé, estarem atents, eh? Escolta, post-Oscars, et truco, eh? Tornem a fer una repassada de palmarès. He d'acabar ja, Serra, però... Digues.
Tercer punt, i aquest no m'ho volia deixar. Per mi, la normalització de Netflix amb el món dels grans premis.
Però com t'avances a les meves preguntes? Ara em vols parlar de Roma.
Exactament.
Ahir és el que t'anava a preguntar.
Jo, a veure, Roma, jo estic d'acord que és una pel·lícula de cinefília. Visualment és brillant. Però és una pel·lícula bueno, de les que diem nosaltres de tertúlia cinefila, de cafeïna i jazz, no? D'anar-te al keyboard, no? Per exemple, a parlar de la pel·lícula. És una pel·lícula que bueno, a mi de Cuarón m'agrada, és una pel·lícula que me recorda el neorealisme,
sí,
que jo la reivindicaré, però que també tinc que dir-ho. O sigui, és una pel·lícula que per mi té unes limitacions, que és pel·lícula de nicho.
Uh-huh.
Pel·lícula de nicho cinefilo, pel·lícula de festivals, pel·lícula d'Ari i Assaig quan existien les sales d'Ari i Assaig, pel·lícula del Verdi o del Maldà en l'època de Barcelona.
Sí.
A mi això vull dir que no és una pel·lícula per a tots els públics, però que és un producte que jo agraeixo que Netflix s'atreveixi a entrar dins d'aquestes categories perquè el cinema d'autor també és reivindicable. perquè evidentment té un seu públic, però no estem parlant d'una pel·lícula de massa.
Bueno, i tu has dit ara al principi, normalització de la presència de plataformes com Netflix amb aquest reconeixement a Roma, una pel·lícula que ha produït Netflix i que s'ha vist només a dos cinemes, tres, crec, a tota Espanya, vull dir, és sota demanda, que s'ha pogut veure a la tele. I normalització i també una mica el plantar cara, no?, a la indústria que fins ara a plataformes com Netflix o HBO els ha dit no, vosaltres no formeu part d'aquest món, és una manera també de dir, ei, som aquí, feu-nos cas o aneu per mal camí.
Exactament, i és que és el futur que ve i que realment és importantíssim, o sigui, és importantíssim des del punt de vista del que representarà. Més ara, que les últimes notícies, que són molt potents, és que Apple també entrarà dins de la carrera de les plataformes, estem parlant d'una companyia amb molts de milions i que pot fer molt de mal, des del punt de vista de que, bueno, competeix amb una capacitat econòmica brutal. I l'altre, mira, una notícia d'ahir,
sí,
que també és tecnològica, però que té que fer reflexionar. A partir d'ara, les televisions de Samsung, la marca Samsung, ja incluirà aquests catàlegs, de forma, inclús el d'Apple, de forma nativa.
Ah, sí?
Sí. O sigui, ens trobarem que ja són plataformes en si mateix. Això és una cosa impensable. Apple era molt tancada i Apple ha anunciat que aquest any els nous televisors portaran el que serà l'Apple TV, per dir-ho d'una manera, ja directament als televisors Samsung.
Mm-hmm.
Clar, això em fa anar molt més lluny. Aquestes reflexions m'agraden perquè realment l'àmbit de visualització de les pel·lícules canviarà totalment.
Clar, hem de canviar el concepte.
Serà residual.
Sí.
Un espai, evidentment, pel cinema espectacle. És una cosa que jo sempre he dit.
Sí, jo crec que és un d'aquests canvis, no?, que suposaran allò, un abans i un després, i que el veurem en molt poc temps. Vull dir, no és allò que diguis, no, i és que d'aquí 10 anys. No, el veurem molt abans.
Molt abans. De fet, pensa que jo et vaig comentar que un dels programes que vull fer la propera setmana és que no parlarem de sèries.
Sí.
Parlarem de llargmetratges que estan fets ja directament per la plataforma.
Exacte. Sí, és veritat que ens vas apuntar dijous que era el següent tema que tenies entre mans. És veritat. Doncs això serà la setmana vinent, Serra, si et sembla.
Em sembla perfecte.
Avui ho tenim aquí, t'agraeixo moltíssim que hagis dedicat aquesta estoneta a passar-la amb nosaltres per parlar dels Globus d'Or, que sembla que ens agrada molt el cotilleo sempre i la teva opinió.
Exactament.
Perquè avui hi ha hagut de tot, hem descobert que els protagonistes de The Americans també són parella en la vida real. Mira,
I també he vist el Bradley Cooper, que una altra vegada serà.
Una altra vegada serà. A mi m'ha sabut greu aquesta, perquè crec que Bradley Cooper havia fet una aposta molt forta amb Ha nacido una estrella i no, han reconegut només la cançó, la millor cançó original.
Sí, no? Estic una miqueta perquè realment se'l veia molt xafat.
Sí.
I clar, és que l'Amèrica dels somnis també a vegades és l'Amèrica dels mals somnis.
És veritat, però
Bradley
bé.
Bradley Cooper havia apostat tot amb aquesta pel·lícula, que també ho tenim que dir. És un projecte honest, està molt ben treballat.
Sí.
Lady Gaga actua de meravella.
Està fantàstica, és veritat.
O sigui, jo ho reivindico perquè a vegades és cinema de xalar. Sí que és veritat que des del punt de vista dels guions, i si posem una mica exquisits, no entraria dins d'aquelles categories de pel·lícules que realment passen història.
Obra mestra,
està
no.
Està molt bé.
Però bé, és la primera pel·lícula que dirigia Bradley Cooper, donem-li temps.
Exactament, donem-li ho ha fet temps. Molt bé. És que Bradley lo aconseguirà.
Això. David Serra, un plaer, de veritat. Gràcies, una abraçada.
Bon cinema i bones sèries per tothom.
Això mateix.
Migdia Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
La millor combinació per un moment de plaer autèntic. El lloc. La companyia. Les ganes d'estar bé. Moments d'autèntic vermut de Reus. Vermut Miró.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Queden pràcticament 5 minuts per arribar a les 2. Els invertim en repassar les 3 notícies més destacades a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Ho hem sabut avui mateix, el ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp demanarà a Adif la cessió dels terrenys per on passa l'actual via del ferrocarril, que està previst que es desmantelli quan entri en servei la nova variant del corredor mediterrani. L'alcalde de Mont-roig, Fran Morancho, recorda que volen convertir aquest espai en una via verda. De moment, el consistori ha demanat ja un estudi per abordar el perllongament dels carrers, la construcció d'aparcaments o l'obertura de nous accessos a la platja. Davant la possible implantació d'un tren tramvia, l'alcalde de Mont-roig diu que el municipi no el necessita, seguint criteris de població, però que no hi renunciaran, diu, si la Generalitat tira el projecte endavant. Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre denuncia que el dipòsit de residus industrials no perillosos de Riba-roja d'Ebre és una nova agressió a la qualitat de vida dels ciutadans i al medi ambient. En un comunicat força dur, retreuen a l'Ajuntament de Riba-roja que hagi acceptat aquest projecte que consideren una hipoteca per al futur de les Terres de l'Ebre a canvi de pocs llocs de treball, costos d'un butlletí municipal i l'exempció de pagament de la taxa municipal de residus. Demanen que s'aturi immediatament el projecte. Després del Consell d'Alcaldes de la Ribera d'Ebre del passat divendres, l'alcalde de Riba-roja, Antoni Suárez, s'ha compromès a no fer cap pas més en la tramitació del projecte de l'abocador fins que s'hagi celebrat l'anunciada reunió entre Generalitat, promotors de l'abocador i els batlles de la comarca. En cap cas, però, Suárez ha parlat de moment de replantejar el projecte o descartar-lo.
Jo, el meu compromís ha estat a no prendre decisions precipitades. Però hem de recordar que hi ha una cosa que es diu autonomia municipal. Jo he entès per part de la resta de companys alcaldes que això és un projecte que transcendeix més enllà dels límits municipals. Recollint el parer, un servidor doncs ha de sentar-se, posar-se a reflexionar i a prendre decisions. No hem de perdre de vista que una tramitació d'una llicència d'obres d'una inversió de 10 milions d'euros no es fa ni en un mes ni en dos.
Aquesta reunió, anunciada també per la Generalitat, s'ha de celebrar aquest mes de gener. I acabem en successos. Detingut un home de 42 anys per apunyalar la seva exparella de 43 aquest dissabte a Tarragona. Va ser davant el bloc Sant Felip, al barri de Sant Pere i Sant Pau, quan ella passejava el gos. La víctima està hospitalitzada a l'Hospital Joan 23, on evoluciona favorablement i està fora de perill. L'agressor passarà avui a disposició judicial. I abans d'acabar, tornem a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dilluns i també, sobretot, mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Continuarem amb un temps molt estable, sent molt clar les comarques de Tarragona, amb alguns intervals de núvols baixos al litoral nord. Les temperatures avui seran més baixes. La màxima marcarà 14 graus a Tarragona, a Tortosa 13, a Reus i al Vendrell 12 graus i a Gandesa fins a 8. Pel que fa al vent, al sud de les comarques tarragonines bufa vent de tramuntana o mestral, amb intervals forts, ratxes molt fortes en alguns moments i a la resta vent més suau i més variable. Demà dimarts tindrem una jornada assolellada amb poca nuvolositat, temperatures sense canvis, això sí, glaçades també en punts de l'interior, arribarem als 3 de mínimes a Tarragona, 0 graus a Reus, a Tortosa o al Vendrell 2 graus i a Gandesa fins a 1. Pel que fa al vent, cap al sud hi haurà mestral, molt fort, sobretot a la tarda, amb ratxes de 80 km per hora al litoral i prelitoral sud, a la resta vent més suau i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end.
Doncs amb aquesta la cançó del dia, Get Shallow, de Lady Gaga i Bradley Cooper, que s'han dut el Globus d'Or a la millor cançó original, ens acomiadem, arribarem al punt de les dues. El programa d'avui ja saben que el poden trobar d'aquí una estoneta al web de COPE, www.cope.es, i també al nostre compte de Twitter, @copetarragona, l'enllaç directe. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio, que acabin de passar molt bon dilluns, ens retrobem demà a les 12:20.